Associacions i universitat per aquesta tarda excepcional amb el senyor Boris Cyrulnik. L'Institut Francès no és només un lloc on s'ensenya el francès, també és un lloc de col·laboració, d'intercanvi, de partenariat, de reflexió. És un lloc on es creen projectes, on avancen els projectes, és un lloc on sempre sereu benvinguts i és el molt gust que cedeixo la paraula perquè puguem començar aquesta taula rodona. Gràcies per la vostra presència, gràcies per haver vingut tan nombrosos i estic segura que tothom està apassionat pel que ara es dirà.
Mons, per favor, no, s'il te plaît.
Oui. Merci. Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette nouvelle édition des débats d'éducation. Toutes les personnes ici présentes. Vous m'entendez, monsieur Cyrulnik? Vous pouvez me faire signe, monsieur Cyrulnik? Est-ce que vous m'entendez?
Est-ce que vous m'entendez, monsieur Cyrulnik?
Nous devons remercier l'éditeur. Monsieur Cyrulnik, est-ce que vous m'entendez? Monsieur Cyrulnik, est-ce que vous m'entendez? C'est bon, vous m'entendez? C'est ce magnifique auditorium et l'œuvre sociale de la Caixa
qui nous donne son soutien.
C'est une... les études de psychologie et de sciences de l'éducation de l'Université ouverte de la Catalogne. Le débat d'éducation a comme objectif principal pour offrir un espace de débat. Pour... Est-ce que vous m'entendez, monsieur Cyrulnik? Oui, d'accord. La communauté éducative, dans son sens le plus large, c'est un espace qui veut également sensibiliser les principaux acteurs socio-économiques, politiques, de la culture de chez nous, dans un contexte de changement accéléré, comme celui que nous devons vivre, aborder des sujets d'actualité, mais essaye aussi de s'occuper de l'histoire de fond pour ne pas perdre de vue l'éducation des prochaines générations. Dans sa trajectoire, qui est de plus de 12 ans maintenant, je dirais que le débat d'éducation est un projet consolidé à présent, ont maintenu l'ambition d'inclure la perspective de personnes dans notre entourage le plus proche, des personnes expertes dans le domaine de l'éducation, mais nous avons également voulu enrichir le débat en faisant un contraste avec venant d'autres disciplines, comme aujourd'hui, et de points de vue différents, d'expériences que nous pouvons identifier ou retrouver dans le contexte international, au niveau international. C'était l'intention, au cours de la première intention, où Nancy Madden, la cofondatrice de la fondation Francis Farol, nous a aidé à comprendre comment nous pouvons contribuer à favoriser le...
Sisplau, jo no puc traduir amb gent que entra i surt. No, és que no puc traduir, m'està sentint el senyor Cyrulnik, si no n'entén res el que es diu.
Dans ce cas-ci, l'apprentissage coopératif. Excusez-moi, mais il y a quelqu'un qui n'arrête pas de rentrer et de sortir de la cabine. Dans les questions dont on parle, avec des débats comme celui d'aujourd'hui, dans les séminaires web que nous organisons certaines semaines après le débat, pour continuer en quelque sorte la discussion et en parler d'autres experts, et encore plus avec la participation générale dont nous sommes très contents. Nous vous invitons tous à la fin de l'activité à vous y venir. Le débat que nous vous proposons aujourd'hui a
cette même ambition de contraste, différents points de vue, la complexité, les différents défis auxquels va faire face notre système éducatif actuellement. Nous allons reprendre le défi d'éduquer dans des situations plus désavantageuses. Et nous le faisons pour essayer de comprendre comment nous pouvons y contribuer grâce à la résilience. Si on va à la base de ce concept, on trouve notre invité d'aujourd'hui, le professeur Cyrulnik. Et c'est pour cela que nous sommes si contents qu'il nous accompagne. Mais étant donné que vous êtes venu l'écouter, lui, je vais donc lui céder la parole. Mais avant, Ismaël Palafin, qui est le directeur de la Fondation Jean Bouffi, qui vous présentera notre conférencier et également ce dont nous lui avons parlé, c'est-à-dire comment construire des centres éducatifs résilients pour favoriser l'apprentissage de tous les élèves. Ismaël. Merci Jeanne Maria, merci directrice de l'Institut français, merci à la maison d'édition Crédissa et merci au conférencier qui non seulement est venu jusqu'à nous, mais qui a préparé cette conférence monographique qui nous intéresse énormément. La plupart d'entre vous sont des lecteurs, des personnes qui sont presque des fans de l'œuvre de Boris Cyrulnik, la présentation n'est certainement presque pas nécessaire, mais quelques lignes pour vous dire qu'il est neurologue, psychiatre, l'un des fondateurs, il est responsable de recherche à l'Université de Toulon. Et aujourd'hui, nous vous recommandons le dernier livre qu'il a publié chez Crédissa, Las Almas Heridas. Aujourd'hui, nous ne parlons pas vraiment de ça. Il est membre de la Fondation française pour la culture de la paix et de la non-violence, diffusion culturelle, et membre directeur des Nations Unies. Son travail en tant qu'un créateur, mais aussi en tant que divulgateur, il a été très bien reçu dans le domaine de l'action sociale, de l'intervention sociale et communautaire, et aussi dans le domaine de l'éducation, bien qu'il n'ait pas encore de livre dans ce domaine, peut-être que le prochain livre parlera plus particulièrement de résilience dans le domaine de l'école. Vous savez que souvent, on a associé l'école et l'enseignement à ses fonctions d'instruction, et en quelque sorte, ce qui est important, c'était d'instruire, c'est de transmettre des contenus, et personne n'était vraiment très préoccupé par les conditions d'éducabilité, les conditions qui permettent aux élèves d'apprendre, et les conditions selon lesquelles les professeurs, un centre peut améliorer ses conditions d'apprentissage des élèves. Nous disons toujours que l'élève n'est pas un être sceptique, mais il a tout un bagage familial, historique, communautaire, qui peut être un positif pour l'apprentissage ou, au contraire, ça peut être un frein. La résilience a supposé, comme je vous l'ai déjà dit, un changement de conception très important dans de nombreux domaines, mais l'éducation aussi. On passe à parler de modèles plus instructifs, on parle de motivation, à parler de l'éducabilité. C'est-à-dire qu'on passe du fait de comprendre un modèle où les élèves ont des lacunes, on passe à un paradigme différent qui se base sur des capacités. C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui, comment le professeur, le maître, le centre, l'école ou la communauté peuvent améliorer à partir du concept de la résilience, c'est une capacité d'éducabilité. C'est pour cela que nous vous proposons d'allumer votre service créatif, cerveau créatif, et que vous puissiez commencer à penser aux contributions vous pourrez partager tous ensemble après la conférence de Bourg-Cyrénée. Les personnes ici présentes, vous pouvez lever la main, prendre le micro, et pour les personnes qui nous suivent par streaming, vous pouvez utiliser hashtag débat éducation sur Twitter. Nous essayons de reprendre toutes ces questions et de les partager ici en direct. Muchas gracias por presentarme a tan de indulgencia. Intentaré fer una relació entre les teories i les experimentacions de la resiliència i l'impacte que això tindrà sobre l'educació. La definició de la resiliència és molt senzilla i lògica. Com podem tornar a viure de la millor manera possible després d'un traumatisme psicològic? No hi pot haver cap definició més senzilla. En canvi, el que resulta més difícil és descobrir científicament, biològicament, psicològicament, socialment i culturalment quines són les condicions, els factors que permetran tornar a agafar un procés, un nou desenvolupament després d'un traumatisme. Aquí cal una manera de pensar científica i caldrà associar diferents disciplines per respondre a aquesta pregunta. És el que intentaré fer.
El francès m'arribava.
Com?
El francès m'arribava, el català no m'està arribant.
Proposo fer a l'esquema següent. Amb el desembre, no?
Sí, sí, sí.
Durant l'esdeveniment i després de l'esdeveniment, què hem de fer per començar amb la resiliència? Passarem uns minuts abans del traumatisme, l'adquisició de factors de protecció. Principalment dos factors de protecció, és a dir, que el bebè preverbal cal que el nínxol sensorial sigui organitzat al voltant del bebè perquè pugui adquirir com a mínim dos factors de protecció, no resiliència, sinó que protecció. El primer factor de protecció és l'adquisició d'un sentiment d'apego confiat. Aquest apego confiat s'impregna en el bebè si el nínxol sensorial és estable i estructurat com a mínim fins a l'aparició del llenguatge, és a dir, cap als 18 o 20 mesos d'edat. I si aquesta adquisició d'un sentiment de confiança comença durant l'embaràs. Si les mares estan estressades durant l'embaràs, el bebè adquireix una vulnerabilitat neurològica durant l'embaràs. I això vol dir que si podem donar seguretat a la mare perquè el marit és amable, perquè la família és sòlida, perquè la cultura és normal, perquè no hi ha precarietat social, el nen aleshores adquireix un factor d'estabilitat afectiva i un sentiment de confiança que s'impregna biològicament a la seva memòria. I ho veiem ara, en neuroimatgeria, un nen amb seguretat crea neurones que permeten ensenyar-li a regular les seves emocions. I el segon factor és l'aptitud a mentalitzar. És a dir, un bebè pot mentalitzar amb mirades, amb somriures, amb mímiques, i més tard amb dibuixos, amb petits escenaris. I abans de la paraula, un nen ja pot mentalitzar. Sentiment biològicament traçat en el seu cervell, puc cridar, sé que algú m'ajudarà,
guardo la confiança en mi, posat que sé el que cal fer perquè m'ajudin. El segon capítol, durant el traumatisme, durant l'agressió, els nens que van ser, que van tenir aquests factors de protecció, patiran en cas de desgràcia, però mantenen l'esperança i es defensaran millor. Durant l'agressió, si l'agressió està lluny, els nens estaran menys traumatitzats que si l'agressió està davant seu, a prop seu. Malauradament, la majoria de les agressions es fan dintre la família o a prop de la família. Sobretot ara, a Occident, ja no hi ha gairebé orfes, però hi ha molts nens amb dificultat de desenvolupament perquè els seus pares són desgraciats, infeliços, perquè hi ha conflictes conjugals, perquè hi ha precarietat social, perquè hi ha una guerra, i els nens es desenvolupen en un nínxol sensorial insecuritzant i no adquireixen aquests factors de protecció. La majoria d'aquests factors, la majoria d'aquestes agressions acaben sent dintre la família o a prop de la família. Per tant, agredeixen molt més perquè aquí no només el nen s'ha agredit, però a més és agredit per aquelles persones de qui esperava protecció, és a dir, que és agredit i traït alhora. Són dues agressions. És una cascada d'agressions i la resiliència serà més difícil. Hem de tenir en compte els factors de l'agressió adquirits abans del traumatisme. Si el vincle abans de l'esdeveniment traumàtic ha estat ben teixit, el vincle a l'adolescent, l'adult, patirà, però combatrà i podrà saber què fer per tornar a viure de la manera del millor possible. És la definició de la resiliència. Si el vincle no s'ha teixit, si mai s'ha teixit aquest vincle abans, el cervell queda mal format. Quan s'han fet escàners en nens petits romanesos abandonats durant els primers anys de la seva vida, tots tenien una atròfia dels dos lòbuls prefrontals. Tots els nens. És molt fàcil de veure amb un escàner senzill de ciutat. I aquest lòbul no podia inhibir el sòcol neurològic de la por, que és una ametlla de neurones que està a la base del cervell. Això vol dir que per aquests nens tot era una alerta, considerat com una alerta, una informació, perquè ja no podíem regular neurològicament les alertes. Se'ls deia, bon dia, tenien por, els feia un somriure i s'autoagredien o donaven cops amb el cap al terra o es mordien. Perquè tot era considerat per una agressió, perquè la carència afectiva precoç havia destruït els dos lòbuls prefrontals. La resiliència és possible, però serà més difícil. I si l'aïllament afectiu va ser llarg i intens, l'aïllament, la resiliència serà molt difícil. La tercera possibilitat és el traumatisme del desenvolupament mental. Si el traumatisme és agut, la persona està ben desenvolupada, després la resiliència de la fase, en canvi, si la persona ha estat aïllada, primer tot serà considerat com un traumatisme, perquè tot és considerat com una agressió, però si a més no se'n recolza després del traumatisme, la resiliència serà molt difícil. I si el vincle ha estat mal teixit, aleshores caldrà que professionals de la infantesa intervinguin per posar en marxa un procés de resiliència. Això és possible, però caldrà treballar-hi. En canvi, els orfes ben desenvolupats a les seves famílies, si els hi passa una desgràcia, una guerra, un accident de cotxe, passa una desgràcia, ràpidament són recolzats i la resiliència és molt senzill, és la resiliència serà facilíssima. La resiliència és molt fàcil. En canvi, si no hi ha hagut vincle, si el cervell està espatllat i no hi ha recolzament, la resiliència serà molt difícil. Tercer capítol, després de la resiliència, molt més, després del traumatisme. Hem de recordar dues coses, recolzament i sentit. Cal que hi hagi un recolzament afectiu, preverbal. Estic aquí, tu parles quan vols, estic aquí i pots refiar-te de mi. I el dia que tinguis ganes de parlar, el dia que tinguis ganes d'entendre el que et va passar, jo estic a la teva disposició. Si tens ganes de parlar ara, t'escolto, si vols parlar més endavant, parlarem més endavant. Però cal que hi hagi una presència que doni seguretat. Però tots els educadors no donen aquesta seguretat i tots els educadors estan bo. I aquí i l'educador és en seguretat, és un contracte, és una transacció que passa entre el nen i l'educador i el psicoterapeuta. Un psicoterapeuta pot donar seguretat per un nen a un nen i no donar seguretat a un altre nen que no necessita aquest estil de relació. Per tant, és una transacció entre el nen i el psicoterapeuta o l'educador. I algunes transaccions funcionen perfectament i altres no funcionen. Aquest matís és important perquè permet entendre que hi ha una feina que s'ha de fer amb la volada, de vegades molt fàcil, de vegades difícil. I l'última paraula, la resiliència després del traumatisme, és l'obligació de donar sentit al que ens ha passat. És a dir, entendre el que ens ha passat per dominar l'agressió. Si se'ns deixa sols, repetirem, repetirem, repetirem i reforçarem la memòria del traumatisme. En canvi, si se'ns recolza, si podem fer una feina de paraula, parlarem de la repetició d'aquesta desgràcia que hem patit i treballarem per posar en marxa un procés de resiliència. I aquí no només és fàcil, però a més és de bé interessant, perquè finalment entenem i fem alguna cosa amb la ferida de la majoria dels artistes, sobretot els escriptors, els cineastes, els directors de cine, sovint han estat nens ferits que han transformat la seva ferida en obra d'art. I si no em creieu, aneu als museus, imagineu que puguem treure tot les desgràcies de la condició humana. Podreu tancar tots els museus del món. Ja no hi haurà ni novel·les, ni pel·lícules, ni res. Però per sort hi ha desgràcies. Però la desgràcia és inevitable. Però si hem adquirit factors de protecció i si intencionalment la nostra cultura ha proposat el recolzament i sentit, podran posar en marxa un procés de resiliència. Però això vol dir que ja som responsables d'aquest procés. Els països d'Europa del Nord van treballar el que us acabo de proposar i van fer reformes polítiques per millorar la condició dels nens durant els primers anys. Unes entre 6 i 9 mesos de baixa pel pare, entre 3 i 5 anys pels dos pares. I l'entrada a l'escola es fa més tard. I el resultat és que amb 15 anys tenen els millors resultats de les evaluacions escolars de la UNESCO, perquè han anat més a poc amb els nens, els han donat confiança en els mateixos. I els nens, els petits finlandesos, el que vaig veure, són dolentíssims durant els primers anys, però en 2 anys han recuperat el seu retard i es converteixen en medalla d'or per les evaluacions PISA. En canvi, els coreans o els japonesos, l'escola és una mena de maltracte, perquè fan treballar molt els nens de manera molt lenta. L'escola de dia i l'escola de nit, en sòtans, els nens no poden dormir. Tenen molt bons resultats amb un preu humà exorbitant, suïcidis, depressions, problemes de desenvolupament. Tenen bons resultats escolars, menys bons que els finlandesos, però amb un preu humà espantós. Quan els finlandesos tenen millors resultats escolars i van disminuir els suïcidis i els problemes psíquics de 50% en 10 anys. Podem fer una evolució d'aquesta evolució i políticament, educacionalment, sabem el que s'ha de fer.
que els pares siguin. Però que permet veure els pares, hi ha una mentalització, la paraula, el dibuix, que permet veure els nens fàcils d'ajudar. L'apego no és una cosa difícil, és una relació afectiva. És a dir, que quan un nen està maltractat, hem tingut amb el seu acord, hem pogut observar nens maltractats a casa seva, eviten. I alguns són segurs a l'escola. No és la majoria, però això passa. I quan observem diferències de comportament impressionants i que parlem amb aquests nens, expliquen que l'escola és l'únic lloc on em parlen de manera amable, és l'únic lloc on m'ensenyen coses interessants. Estic feliç d'anar a l'escola i per il·lustrar el que us proposo, hi ha una noia que havíem seguit a casa seva, era així, s'editava, perquè la seva memòria esperava ser maltractada i era maltractada a casa seva, i per tant també tenia por ser maltractada a les famílies d'acollida, els educadors o a l'escola. En canvi, a l'escola no hi havia majoria, però això passa, era delegada de classe. La nena aquí, que són els líders de la seva classe, perquè són molt oberts, són divertits, i era una magnífica alumna, i no era la mateixa nena. Per tant, l'apego no està ple d'esperança. Quan veiem un nen que s'està autoagredint, com ho vaig veure a Romania, tan aviat com un nen s'abandona un nen, aquests nens, ens costa ajudar-los, perquè si se'ls parla amb amabilitat ens tenen por i s'agredeixen a ells mateixos o agredeixen a nosaltres. Si els donem seguretat, aprenen a estimar-nos i recuperen el seu retard en un parell, un any o dos, molt ràpidament. Podem veure aparèixer resiliències immediates i no duraderes. Per exemple, treballo a Toló, que és un port de guerra a França, i treballo molt amb els metges militars. I França està en guerra actualment, amb 10.000 soldats que estan fent la guerra. I les guerres modernes, totes les guerres són horribles. Podem dir això? Funciona el rebus en català? Totes les guerres són espantoses, i les guerres asimètriques ho són encara més espantoses, perquè els soldats posen els nens en primera línia i els soldats francesos saben que hi ha explosius al voltant de la cintura, i els soldats francesos maten nens i tornen a casa seva desesperats. Hi ha més morts per suïcidi després, quan torna a casa seva, els soldats moren més per suïcidi que durant el combat, perquè estan aterroritzats pel que han fet. I aquí hi ha molts síndromes psicoinformàtics amb suïcidi. I aquests soldats que han vist i que han fet horrors matant nens, per exemple, perquè saben que els nens moriran, porten cinturons explosius i explotaran. Per tant, tiren sobre els nens moren sols, o si no tiren sobre els nens moren i els soldats també. I de vegades els nens no tenen explosius i els soldats els disparen igualment perquè no se n'han adonat i tornen amb síndrome psicotraumàtic terrible. Si se suïciden moltíssim, se'ls envolta i es pensa que la violència està allà, i 10 o 20 anys més tard un esdeveniment recorda el que tenen a la memòria marcat, i veiem com torna a aparèixer el síndrome psicotraumàtic. 10 o 15 anys després pensàvem que el síndrome estava arreglat, però simplement estava apartat, havia estat ensorrat, però no havia estat arreglat perquè no havia estat elaborat per la paraula i per l'efecte. Els soldats no havien treballat, no havien redactat aquesta memòria, no havien parlat o escrit, no havien intentat entendre, se'ls havia donat seguretat, però no se'ls havia ajudat. La que de donar seguretat és una cosa momentània, i veiem aparèixer el síndrome psicotomàtic i la frase que acostumen a dir és pateixo com si això acabés de passar. És la frase que repeteixen molt sovint. Per tant, un abans hem de preparar la protecció i tenim factors de vulnerabilitat adquirits abans. Els que han estat aïllats, n'he parlat molt, independentment de la causa de l'aïllament, mort de la mare, conflicte conjugal, perquè fins i tot quan els pares tenen un conflicte entre ells, diuen, no hem tocat el nen, però això és fals. Quan els pares tenen conflicte, és una agressió pel nen, perquè veu, sent el nen, sent que els pares criden, prenen els plats o lluiten els nens, tenen por, estan traumatitzats, encara que no se'ls doni cops físicament, estan traumatitzats. Però de vegades la vida és difícil i veiem que hi ha poblacions vulnerables, són els que van ser aïllats, els solters també són vulnerables, la parella és un factor de protecció. Però el matrimoni no sempre és un paradís, perquè tenen històries diferents, sexes diferents, etc. Però la gent casada o la parella tenen una esperança de vida més llarga, que els solters tenen menys angoixa que els solters i tenen un recolzament efectiu quan tenen un problema i se'n surten millor que els solters. Per tant, si voleu sentir-vos estar bé, poseu-vos en parella, caseu-vos. Després hi ha les experiències traumàtiques prèvies que no han estat ajudades com els soldats francesos actuals a Afganistan o a Mali, els que hi van ser, els que han estat ajudats pateixen i es tornen resilients, els que no s'han pogut ajudar han estat vulnerabilitzats i pateixen dos cops més. I el fet de que hagin estat abandonats està escrit a la seva memòria i aquests soldats pateixen encara més. Veiem que hi ha adquisicions molt precoç d'aquests factors de protecció i que nosaltres políticament, sociològicament, humanament, som responsables que vam disposar dels factors de resiliència. Tenim un factor de llibertat i aquest factor de llibertat ens responsabilitza. Podem augmentar, podem demanar que elles facin els morts com a mínim fins a la pressió del llenguatge. Esteu desgraciats, però feu un esforç fins al feu el que vulgueu, però com a mínim els 20 primers mesos feu un esforç. Sentirà una cosa que estarà menys traumatitzat. Un nen que ha adquirit aquests factors de protecció adquireix primer l'accés al llenguatge i aquí deixo la biologia per entrar, tinc 20 o 30 mesos, entro en el meu idioma matern. Però quan els nens de 10-12 mesos han adquirit l'apego confiat i l'actitud de mentalització, quan se'ls posa experimentalment en una habitació, hi ha un adult que té que no dir res. La seva funció és no dir res i no somriure. El nen entra a l'habitació, veu l'adult, té un petit estrès al costat de l'adult, li parla, li diu una cosa, l'estira la màniga, li somriu, estira la roba i transforma l'adult en mare bona en 30 segons, perquè el nen que té confiança interactua i és ell que fa que l'adult sigui una mare bona, perquè és difícil resistir-se a un nen que xerra, que somriu, que dona un tros de galleta. Ens deixem seduir i un cop estem seduïts ens ha transformat en mare bona i llavors la resiliència és facilíssima. Un nen de cada tres no va adquirir aquest factor de protecció perquè la seva mare estava malalta, perquè va haver una tragèdia familiar, perquè va haver una malaltia, perquè hi ha una precarietat social,
perquè els pares no saben com on menjar, on dormir a la nit, i els pares no donen seguretat, no per culpa seva pròpia, sinó per culpa de la desgràcia social o de la precarietat. Els pares estan massa desgraciats per donar seguretat, per tant els nens no estan seguritzats, i aquests nens, quan se'ls posen en presència d'un adult silenciós i que no somriu, el nen tenen por de l'adult i es posen el més lluny possible, eviten la mirada, augmenten les activitats autocentrades, no transformen l'adult en mare positiva. Hem fracassat aquí en aquest factor de resiliència, perquè no hem entès que o bé s'havien d'ajudar els pares o bé trobar un substitut parental per donar seguretat als nens. És factible, però no s'havia entès o no s'havia vist. No, ens havíem equivocat. Ara sabem el que s'ha de fer, podem donar seguretat a la mare perquè el seu marit és violent, perquè hi ha una guerra, perquè la mare és trista. Sabem el que s'ha de fer, no sempre és fàcil de fer, però sabem ara el que s'ha de fer. És important actuar sobre el focus. Les mares tenen un privilegi efectiu. És que jo vaig estar treballant a Suècia i fa poques setmanes estava a Helsinki, on hi havia 25 graus sota zero. A Helsinki, 25 sota zero. I un ambient càlida, calorosa. Potser perquè estem a 25 sota zero, la gent sempre està somrient, la gent es parla amablement, no hi ha un crit a les escoles, els nens juguen, somriuen, tot és tranquil perquè els nens estan més a poc obtenen, senten seguretat, no tenen por dels adults, juguen sempre, i quan una cosa no funciona saben dir-ho i expressar-ho-se. Hi ha un ambient càlida en un país on estem a 25 graus sota zero. Em podeu explicar com és possible això, sisplau? És a dir, que la cultura dels països d'Europa del Nord, inspirada per les teories de l'apego, va fer reformes educatives inspirades per les teories de l'apego i van avaluar els resultats, perquè són règims on resulta car crear oficis que tractin els nens petits. És una formació de gent especialitzada en apego, i vaig llegir fa poc a Noruega, perquè tenen una cultura bastant molt americana. Estan al nord d'Europa, però té una cultura cada cop més nord-americana, i si donen diners volen saber quines són les amortitzacions. I han fet anàlisis, avaluacions financeres de retorn sobre l'inversió, i això potser resulti una mica cínic quan parlem d'educació, però diuen educar bé un nen, desenvolupar l'apego confiant en un nen, és una cosa positiva financerament. És a dir, que pot resultar cínic dir-ho així, però crec que és cert. Hem treballat amb mares joves que havien estat molt agredides durant la seva infància, mares víctimes d'incest durant la seva infantesa. I aquestes mares després havien tingut un nen amb un home que havien triat. I amb gent del meu equip els havia demanat l'autorització de filmar la primera interacció de la jove mare amb el seu bebè. Totes van dir que no volien que se'ls filmés, per tant no van poder filmar, però van acceptar que estiguéssim allà i que observéssim sense filmar, cosa que vam fer. És una petita població, perquè va ser difícil de trobar, però vam trobar 12 mares joves que havien estat víctimes d'incest a la seva infantesa i que es transformaven en mares voluntàries amb 18 o 20 o 22 anys. Totes aquestes joves mares tenien por del bebè que acabaven de parir i l'evitaven. Hi havia una certa distància, una certa fredor, i després de parlar amb elles els deia: però tenim la sensació de que teniu por del bebè. I deien: sí, és cert, em fa por el bebè, acabava de néixer,
I quan parlàvem amb aquestes mares i els dèiem, com podeu explicar que tingueu por d'un bebè? Totes ens responien, si és un nen serà un violador, si és una nena serà violada. És a dir, que el que estava inscrit a la seva memòria, per culpa de la desgràcia de la seva infantesa, quan percebien el bebè, quan el veien, això evocava el traumatisme passat, perquè ningú no els havia ajudat, aquestes joves mares, a partir del moment en què la gent amb qui treballava, no verbalment, posaven la mà a la... o agafaven la mà de la jove mare, sentia seguretat, perquè sentia seguretat a través de l'educadora que coneixien, i tan bon punt la mare sentia seguretat, sentia plaer per explorar el seu bebè i de jugar amb el bebè. En 30 segons, la presència d'un educador li donava seguretat. Quan les coses passen així és fàcil posar en marxa un procés de resiliència, però hem de prendre consciència de que és fàcil i s'han de fer les decisions polítiques i educatives per reforçar aquests factors de protecció. Veiem que l'escola, jo sóc un nen, bé, tinc 79 anys, bé, estic a punt de ser adolescent, però diguem-ne que sóc un nen fill d'immigrants, i l'escola a França, quan jo era nen, era un factor d'integració. Els espanyols de la Guerra Civil primer van ser mal acollits a França, se'ls posaven en camps, vigilats per gendarmes francesos, però després van ser ben acollits per França. Però en un primer moment van estar mal acollits. Els jueus d'Europa Central, tots van ser matats o assassinats durant la guerra pel govern del Mariscal Petain, i després de la guerra l'escola va ser un factor d'integració. Tots aquests nens d'immigrants van ser feliços a l'escola, van ser bons alumnes, i tots es van integrar, els italians, els espanyols, els jueus d'Europa Central, tots van ser molt bons alumnes perquè l'escola era el lloc de la integració, era el lloc de la mobilitat, el lloc on la gent parlava amablement i s'ensenyaven coses interessants. Ja no és el cas avui en dia a França. Quan jo era estudiant de medicina, els fills de pobres representaven més o menys entre un 11 i un 13% segons les facultats. Sabeu quants nens, fills de pobres hi ha ara a les facultats de medicina a França? Un 1%. L'escola és un factor que repeteix les desigualtats i que les manté quan hi ha una generació, les escoles combatien les desigualtats. N'hi havia les desigualtats, però menys que avui en dia. Ara l'escola necessita reformar-se, o si no, massacrem els pobres. També pot ser una política. Hi ha molts països que han decidit aquesta política. És igual, els pobres seran pobres tota la seva vida i es transmetrà a través de les generacions. Hi ha polítiques que s'han fet així, però són polítiques exclusives, perquè els pobres no són feliços i a la més mínima de fallens, hi pot haver greus exclusions socials, o bé es fan per les formes educatives, com van fer els països d'Europa del Nord, o com fan els brasilers, com no fan els coreans ni els japonesos, tot i que jo estigui tornant ara del Japó, on l'escola és una forma de maltracte i m'ho van explicar. Allà hi ha una bomba de rellotgeria social que s'està posant en marxa perquè hi ha una desigualtat social. Els nens de pobres, els fills de pobres, es queden pobres i els hi costarà viure. I això planteja un altre problema polític, és que com més selecció escolar es faci d'hora, més es reforcen les desigualtats socials. I ara veiem que hi ha cada cop més passarel·les a les universitats. Això és una reforma positiva de la llei francesa. Hi ha molts estudiants francesos que venen a Espanya a fer els seus estudis a Espanya gràcies als Erasmus. En canvi, a les universitats franceses, hi ha cada cop més passarel·les, però hi ha menys que als Estats Units, menys que al Quebec. Al Quebec, al Canadà, per exemple, una infermera pot convertir-se en professora d'universitat, jo en conec. A França això és impossible. Hi ha un límit, un educador es pot transformar en professor d'universitat a Bèlgica, però no a França. Comença a haver-hi reformes educatives per l'escola, per la universitat, i podem avaluar-les. La idea que proposo és que finalment la PEU és un factor de protecció, la mentalització, que és un factor de protecció, puguem decidir intencionalment, políticament, fer polítiques educatives que reforçaran la protecció i, en cas de desgràcia, facilitaran la resiliència. I si no ho fem, serem responsables, culpables de no haver-ho fet. I per això cal explicar als nostres polítics. Jo vaig formar part de França de la comissió Atalí, vaig veure que l'heu convidat. No conec res, la comissió Atalí és per proposar reformes al govern del nostre anterior president. No sé res d'economia jo, però quan assistia a les reunions i que els economistes parlaven entre ells, no entenia ni una paraula del que deien. Però havia de fer tres informes, la interacció precoç que us acabo de resumir, l'interdisciplinari de les neurociències i la malaltia d'Alzheimer, que s'està desenvolupant moltíssim. I vaig aconseguir fer creure que tenia dos o tres uns coneixements. I quan vam entregar aquest informe a l'anterior president, que es deia Sarkozy, no sé si és conegut aquí. Jo parlava de les interaccions precoces, vaig parlar primer, perquè parlava de coses precoces, i mentrestant ella estava tuitant i enviava els seus missatges. Per tant, vaig concloure que jo el vaig interessar mitjanament. Després van a veure jo a Catalí i li va dir, no entén el que els bebès tenen a fer a l'economia. No vaig tenir el talent de convèncer-lo que era una cosa positiva ocupar-se dels nens, dels nadons, que era una cosa positiva protegir les parelles de pares. Un nen desgraciat, un nen dessocialitzat serà infeliç, farà que la seva família sigui desgraciada i costarà molt car a l'Estat. Un nen que senti seguretat serà feliç a l'escola, aprendrà un ofici, serà feliç, però tindrà la seva part de desgràcia com a tothom, però resistirà millor i tornarà a engegar millor després de les desgràcies. Farà que la seva família sigui menys desgraciada, la seva família el recolzarà i tindrà un procés de resiliència positiu i serà més barat per l'Estat. No vaig aconseguir convèncer el senyor Sarkozy que havíem de fer això, però si hi ha gent a la sala que el coneixen, sisplau, envieu cartes anònimes a Sarkozy. Ara és massa tard, però bé. Això no vol dir que tot estigui arreglat quan agafem un bon desenvolupament resilient. Després l'agonia traumàtica, no tornem a ser com abans. És per això que no faig servir mai la paraula curació. Aquests nens, aquests adults traumatitzats no estan malalts, són infeliços, perquè hi ha infelicitat al seu voltant o dintre seu, però no són malalts. Per tant, no puc fer servir la paraula curar. Però fins i tot quan se'ls envolta correctament, tornen a tenir un bon desenvolupament, però no obliden mai el que els va passar. Però no se sotmeten a la ferida. Saben que poden comprometre's, poden ser testimoni, poden escriure, ser artista, entrar a una associació. No són passius. Poden comprometre's i participar en un procés de resiliència. I aquí molt aquests nens traumatitzats es converteixen en psicòlegs o psiquiatres després. I això demostra que hi ha greus seqüeles. Però han fet alguna cosa amb les seves ferides, no s'han deixat sotmetre per les ferides, però no han oblidat, s'han compromès, no han oblidat. Això vol dir que tota la nostra vida hem estat sensibilitzats i això potser és un factor de vulnerabilitat que es quedarà tota la nostra vida, però sabem afrontar, no estem sotmesos, podem escriure una obra de teatre, podem entrar a una associació, podem no sotmetre's, quedar sotmesos a la pròpia ferida, però una petjada, una traça de vulnerabilitat freqüent és que aquests nens són massa d'hora madurs. Quan se'ls ajuda a posar en marxa un procés de resiliència, normalment es converteixen en vellets. En els francesos d'origen magrebí que van salvar França, els magrebins van alliberar el sud de França. Jo quan era nen hi havia els païs, algerians i marroquins, eren magnífics, eren blancs i verd, vestits de blanc i verd, van alliberar Toulon, la Marsella, amb la batalla de Montecassino i els veneraven. I després van ser explotats per la indústria francesa i per les seves famílies algerianes perquè enviaven tots els diners a Algèria i vivien com grans pobres. I quan els seus fills van arribar a França, aquells homes explotats per la indústria francesa i per les seves pròpies famílies no donaven seguretat als seus fills perquè no parlaven francès, tot i que feia 30 o 40 anys que vivien a França perquè només havien treballat i havien donat tot el que guanyaven a les seves famílies, a les seves dones. La cultura francesa, collint-nos així, ens havien transformat en pares que no donen seguretat. I tenim el paradoxe de la segona generació que no entén els francesos perquè deien acollim la segona generació a les nostres escoles, els hi donem beques, cosa que és certa, i són agressius respecte a França. I aquí és on trobem els indicadors de malestar, de no resiliència. I els veiem a la segona generació, perquè la primera que vam explotar no va obrir la boca, van patir en silenci. Se'ls va impedir a posar en marxa un factor de resiliència que hagués donat seguretat als seus fills, però no hi hagués hagut el paradoxe de segona generació, però explotant aquests homes no es van queixar, van patir sense rebel·lar-se, sense dir ni piu, van ser no donant seguretat als seus fills i són els fills els que es queixen. Hi ha un contrasentit entre els francesos de segona generació d'origen magrebina. Veiem nenes d'uns 10 anys que parlen molt bé francès, que ho han entès tot a l'escola dels rituals i són aquestes nenes que s'encarreguen de la família, els pares que omplen els papers, que van a buscar el germanet a l'escola i són aquestes nenes de 10 anys que ho fan tot i les admirem, però això no està bé. Tenen 10 anys i haurien d'estar jugant i anar a l'escola. Aquest és el seu paper social, el seu paper amb 10 anys no és omplir els pares dels pares els papers dels pares amb 10 anys, s'ha d'anar a l'escola i jugar. Hi ha contrasentits entre les cultures perquè no hem treballat prou els processos de resiliència. I acabaré dient que ara hem deixat de banda la biologia, la fatiga, i entrarem en els relats. I aquí la manera de parlar del traumatisme pot ser un factor de resiliència o bé impedir la resiliència. Per exemple, si em fa callar vostè, per exemple, les dones violades, si les dones han estat violades segurament és perquè van provocar el violador. Això és un estereotip escandalós que encara sentim avui en dia. I les dones agredides sexualment pronuncien de vegades, deien sense fer-ho expressament, diuen, segurament l'he provocat perquè han interioritzat l'estereotip de la cultura, i això és un escàndol, perquè no només se'ls agredeix sexualment, sinó que se'ls considera responsable de l'agressió que han patit. Com volem que posin en marxa un procés de resiliència? Se'ls fa callar i se'ls diu que són culpables quan són víctimes de res. Per tant, impedim la resiliència amb aquesta frase tràgica. També hi ha una altra frase tràgica, i és: un nen maltractat es transformarà en un pare maltractador. És un crim dir aquesta frase. En primer lloc, perquè és fals. Quan fem estudis científics amb sociòlegs, amb neuròlegs, constatem que tan bon punt es dona seguretat als nens maltractants, torna a fer un procés neurològic de resiliència, i se'ls dona la paraula, i si se'ls recolza, no s'afrontaran mai en pares maltractadors. I ho sabem perquè hem fet estudis longitudinals, seguiments sobre poblacions de 1.000 nens maltractats que van ser seguits durant 30 anys. Si no se'ls segueix, van ser maltractats, es posen en institucions i no ens ocupem d'ells. Un 30% d'aquests nens es transformaran en pares maltractadors. Són 15 o 20 vegades més que la població en general, però són un 70% que no repeteixen aquest maltracte, però que senten el relat al seu voltant: tu vas ser un nen maltractat, per tant, si per casualitat et cases i per desgràcia tens fills, seràs un pare que maltracta igual que ho va ser el teu pare. Vaig seguir nens que pensaven en suïcidar-se. Crec que n'hi van haver per culpa d'aquesta frase. I d'aquesta frase, que és una maledicció. Quan hem pogut seguir aquest nen molt maltractats durant molt de temps, alterats, molt alterats, on se'ls va seguir en institucions que feien servir els principis de la resiliència, es treballava amb ells, i que vam poder fer un seguiment amb sociòlegs durant 30 anys. Sabeu quants nens maltractats s'han convertit en pare o en mare? Quants d'aquests han tornat a ser maltractadors? Zero. Cap ni un no va ser maltractador. És a dir, que el que repetia, la repetició de la maltracta, era la maledicció de les frases i l'abandó dels nens maltractats. Tan bon punt se'ls donava seguretat, se'ls educava i se'ls explicava els principis de la resiliència, cap no repetia el maltracte. Per tant, hi ha mètodes educatius, hi ha maneres de parlar del patiment d'aquests nens, que permet impedir el procés de resiliència o de facilitar-lo. Si diem hi ha una maledicció, transformaràs en maltractador, tenen por de l'amor que necessiten, i si per desgràcia s'enamoren, cosa que pot passar, tenen por de l'amor. Hem parlat molt amb ells, tenen molta necessitat d'amor, però tenen por de l'afecte, i a vegades agredeixen el noi o la noia que agredeixen, perquè són ambivalents, perquè tenen necessitat, sobreinverteixen l'efectivitat, que veuran proves d'amor i agredeixen el seu nòvio o la seva nòvia, perquè la persona diu: m'agredeixes però t'estimo igualment, i això no funciona, evidentment. I per tant són cada cop més desgraciats, i psicològicament podem actuar, si podem explicar que no és un bon mètode de relació, i podem actuar, tenim un cert grau de llibertat, i aquests mètodes educatius són segurament posen en marxa processos de resiliència molt més que no pas els mètodes instructius. L'escola és massa instructiva, quan en realitat és molt més educativa, sempre i quan l'art, la pintura, el teatre, l'esport entrin en l'escola com a educació. I quan estava en 5 i en 25 graus sota zero, entre les funcions educadores hi havia la cuina. Entre l'app hi havia cursos de cuina a l'escola, i els nois feien performances extraordinàries, eren molt bons. I els nois i les noies cuinaven, fent concursos de plats i fent concursos de cuina. Després es convidaven per davant taula i era divertidíssim. I a més, era boníssim. Eren nens que tenien 13 o 14 anys. L'escola té una funció educativa i en la paritat, home-dona, això té un paper molt important. És a dir, que fabricaven plaer junts i el compartien. I vull subratllar aquesta paraula, compartien, perquè el segon relat és el relat compartit. Si em fa callar, he tingut una desgràcia. Vostè no em creu. M'han violat i tu em dius, te l'has buscat. Em fas culpable, tu em fas culpable de la desgràcia que estic patint. Callo, sóc desgraciat. I repeteixo, repeteixo, i penso, i dono voltes. Tu has agreujat el meu síndrome psicotraumàtic, has impedit la meva resiliència. En canvi, si acceptes i convides a compartir verbalment o compartir emocionalment un plat cuinat, un joc, una obra de teatre, una expedició de turisme, a compartir verbalment o efectivament, ja no estaré sola en el món. Tu m'entens o no m'entens, però veig que intentes entendre'm. Posat que m'estàs mirant quan parlo, fas que sí, estàs somriu, somrius quan parlo, per tant intentes entendre'm. Ja no estic sola en el món, així que puc de treballar, puc convèncer. Ja no estic sola en el món, perquè sense dir ni una paraula, ja m'ha convidat a la paraula. M'ha recolzat. Gràcies. A partir del moment en què un relat és compartit, un procés de resiliència es posa en marxa i només s'haurà de treballar. I després l'últim relat és el relat cultural. Sabem, per exemple, que a França els jueus que han sobreviscut després de la persecució dels jueus d'Europa, d'un poble de 9 milions d'habitants a Europa, 6 milions van ser assassinats en uns 2 anys. Durant 40 anys a França va ser gairebé impossible a França parlar-ne. És a dir, que hi havia relats públics. Però bé, tot això ja s'ha acabat. Es deia, la cultura francesa va practicar a negar-ho, per fer callar el supervivent. Va, parlem d'una altra cosa, perquè era desagradable prendre consciència del fet que França havia col·laborat, el govern francès havia col·laborat amb els nazis, amb el govern de Vichy, que va col·laborar. Això és un record desagradable. Igual que la guerra d'Algèria, a França encara costa parlar-ne. No era una guerra, en una operació policial, 200.000 morts entre els algerans és car per una operació de policia, no? Però no es podia parlar-ne, es negava això i no es podia parlar d'això, perquè és veritat que era difícil de dir. Per tant, la negació cultural va impedir el procés de resiliència en aquells que van fer la guerra d'Algèria o els que van sobreviure als de la Shoah. I estem treballant psicosociòlegs, i acabarem això, que demostren, van fer investigacions sobre qui us va ajudar després d'una desgràcia, d'un traumatisme. Els metges, els psicòlegs, 0,4%. No són tutors de resiliència. Els sacerdots, independentment de la religió, una mica més. Els principals factors de resiliència han estat els educadors, els artistes i els esportius. I quan vaig treballar a les faveles de Brasil i en faveles amb 200.000 habitants, una de les meves alumnes, Sandra Cabral, va transformar en professora a Rio de Janeiro, que és una ciutat meravellosa. Jo estic enamorat de Rio, però també m'he enamorat de Barcelona. Però Rio és una ciutat meravellosa. Vaig acompanyar la Sandra a les faveles on vivien 200.000 habitants. Abans el govern enviava la policia i l'exèrcit perquè hi hagi pau. La, els nois volien lluitar contra la policia. Has vist el que he fet? Has vist com m'he enfrontat amb la policia? Estaven orgullosos de barallar-se. Ara, en canvi, envien músics, jugadors de futbol i balladors. Coneixes un nen que pot resistir-se a un jugador de futbol? Tot, quan arribava el jugador de futbol, arribava tothom. Coneixes alguna noia que no pot resistir-se a un guitarrista? Jo no en conec cap. I els nens corren quan aquests educadors artístics o esportius arriben, els nens corren per parlar. I després, un cop el vincle ha començat a teixir-se, l'esportiu, l'educador diu, jugues molt bé a futbol, has après molt bé la música de Joan Sebastián Bach, els músics ensenyen a les faveles, aquests nens que són pobríssims, els ensenyen música del Bach, els nens ensenyen, aprenen molt ràpidament i després transformen molt ràpidament Bach, es converteix ràpidament en un aire samba, però bé, estem a Brasil. I Bach en samba resulta, queda molt bé, molt, molt bé, realment. I aquests nens, el 50% d'aquests nens van ser escolaritzats en menys de 5 anys gràcies a aquesta nova política educativa, més que no pas instructiva. I els nens ara van a l'escola en lloc de sentir-se orgullosos de lluitar contra la policia o l'exèrcit. I això, tot això, s'han fet evolucions de tot això. Aquestes són les idees que volia proposar-vos per dir-vos que finalment som responsables de no aplicar els principis de la resiliència, perquè ara sabem el que s'ha de fer i només queda convèncer els que prenen les decisions per ajudar-nos a fer-ho. Moltíssimes gràcies per haver-me convidat.